aclada el Senyor, el meu Senyor. Seu a la meva dreta i espera que faci dels enemics l'escambell dels teus peus. Ets sacerdot per sempre, com ho fou Melquisedec. Que el Senyor estengui lluny des de Sió.
Santi Cortells, professor, tema polèmic, tot seu.
Bon dia, bona vesprada. No, no és que siga un tema polèmic per se, sinó que alguns l'han volgut fer polèmic. Precisament alguns que no creuen en la doctrina oficial de l'Església, i ara ho explicaré, perquè les seues declaracions, les seues afirmacions, la seva vida va en contraposició als valors cristians, com ara demostraré. Bé, abans d'entrar en el quid de la qüestió, voldria fer un breu resum històric de la relació de la llengua, del valencià i l'Església, en concret de l'Església Catòlica. La restauració de l'Església Catòlica al país al País Valencià ve de la mà del nostre Jaume I, fundador de Vila-real, entre altres coses. Hem de pensar que el segle XIII el cristianisme marcava no quasi, sinó absolutament tots els aspectes de la vida humana. I també cal destacar en això la participació, evidentment, de la Catalunya Vella o de l'Església de Catalunya en el procés de creació del Regne de València. De fet, el primer bisbe de la diòcesi de València, ja reconquerida, va ser el Domènec Andreu d'Albalat, que era català. I de fet, ja fins ben entrat el segle XV, tots els bisbes de la diòcesi de València van ser catalans, excepte un aragonès, que va ser Arnau de Peralta i Jaume d'Aragó, que sí que és veritat que va néixer a València. Després, també dona la casualitat que els monestirs més importants de la nostra terra van ser fundats també per catalans. Si més no, els orígens van tindre una relació molt estreta en Catalunya. Un dels quals destacaré, perquè és el nom que s'han posat alguns atacadors del valencià, és el del monestir del Puig, que està a l'Horta Nord. També conegut com Reial Monestir dels Pares Mercenaris del Puig de Santa Maria. Este monestir va ser fundat per el català de l'Orde Mercedari Sant Pere Nolasc en 1237. I sobretot el monestir de la Vall Digna, que està a la Safor, que es va fundar el 1298 per l'abat del monestir català de Santes Creu, Fra Bononat de Vilaseca. Hi ha uns que s'han inventat una cosa que s'anomenen les normes del Puig, que de fet és on també fins jo fa uns anys, perquè ahir es fa el que es coneix en el món nacionalista el darrer diumenge d'octubre, que tots els anys es fa allà un aplec nacionalista, ahir sempre es fa una missa per el país, i és una missa en valencià. Esta part del valencianisme és poc coneguda, però existís malgrat que l'han volgut destruir dels últims anys, perquè té una història riquíssima que estic exposant ara des del principi. Alguns anticristians, o que s'anomenen cristians però són uns fariseus, doncs han volgut destruir esta història de relació del valencià en l'Església. Jo una pregunta que els faria a estos que es posen normes del Puig, que és on té una fundació catalana el mateix monestir, que si a València es parlava en aquell temps una llengua diferent, com és que tots estos nouvinguts religiosos catalans eren entesos per la gent? Quina explicació em donarien? Bé, sí que és cert que els documents més importants d'estos primers temps de l'Església Valenciana eren en llatí, però des d'un primer moment, de forma molt digna, de forma molt rica, l'Església Valenciana, en el regne reconquerit, va donar una atenció molt especial a la llengua pròpia. De fet, la literatura medieval és bàsicament religiosa i, per tant, la literatura medieval en valencià és bàsicament religiosa. De fet, el País Valencià va ser, al segle XIV i al segle XV, el centre més important de l'esperit de la religió en el nostre país. No? Cal destacar, per exemple, al segle XIV, el franciscà Francesc Eiximenis, que, per cert, era de Girona, però que va viure ací vora 30 anys i va escriure ací, al País Valencià, les seues millors obres. El més important és Lo Cristià, que l'Acadèmia Valenciana va fer una edició facsímil preciosa, i és una suma teològica que, per als que no ho entenguen, una suma teològica com la que fa Sant Tomàs d'Aquino, és un resum de la doctrina més important del cristianisme. Un resum, evidentment, immens, perquè és un resum enciclopèdic, no? Perquè ens entenga la gent. Una altra figura molt important al segle XIV és el dominic Sant Vicent Ferrer, del qual vam parlar fa poc, que, per cert, és fill de pare gironí també, i que va predicar a Girona i va predicar al País Valencià, i bé, entenem que tenia el do de llengües, però ahí ho dice, que tant s'entenia així com s'entenia allà. I, bueno,
que cert que si volem dir que tot el món l'entenia, fora de tots els puestos.
Si volem dir que era un miracle, doncs bé, ho direm, no? Però tenim 300 sermons conservats del pare Vicent Ferrer, que són una autèntica preciositat des del punt de vista lingüístic, però també religiós. Una altra clarissa que cal destacar és Isabel de Villena, que van fer tot un programa. Programa així. També l'Agustí Bernat Oliver o el Dominic Antoni Casals, que juntament amb tots els que hem anomenat són la glòria de qualsevol literatura, perquè són la glòria de la nostra. I també hi ha autors seglars, però que també el seu punt central en moltes ocasions, o en quasi totes les ocasions, és la religió, com és Ausias Marc, o és Joan Roís de Corella, que fins i tot fa una obra directament teològica. De fet, ja ho hem dit moltes vegades, que la primera obra impresa a València, i també a la península ibèrica, són Les Llaors de la Verge Maria, que és un recull de poemes dedicats a la Puríssima. És, per tant, literatura religiosa una vegada més. Al segle XIV, el Dominic Guillem Anglès fa una traducció al valencià del cànon romà que s'usava al segle XIV. I des del segle XV se celebra el majestuós Misteri d'Elx en llengua pròpia sempre, com no pot ser d'una altra manera. Una de les bíblies, de les traduccions de la Bíblia més antigues, és la traducció de la Bíblia al valencià, la quarta llengua del món a la qual es fa una traducció de la Bíblia, en una llengua romànica, i que es va imprimir a València el 1478, i era del frare cartoixà, i la cartoixa, el que significa este orde, també és per a fer un programa, perquè és una altra preciositat. En este cas era el germà de Sant Vicent Ferrer, fra Bonifaci Ferrer, o a ells s'ha atribuït tradicionalment, perquè tot això també té les seues tesis, i hi ha algú que diu que podria ser una altra persona, tot això. Pel que fa a nivell eclesiàstic, recordem que des del segle XVI va ser quan ja van desaparèixer els bisbes valencians a la diòcesi de València. Des d'aleshores pràcticament tots van ser aragonesos o sobretot castellans. I sobretot cal destacar l'efecte castellanitzador d'un bisbe que s'anomenava Sant Joan de Ribera, sevillà, i que va ser l'artífex de l'expulsió dels moriscos allà cap al 1609. Però la veritat és que el poble continuava parlant en valencià, encara que la predicació, a partir d'aquest bisbe sobretot, ja comença a implantar-se la predicació i la catequesi en castellà. El que sí que és veritat és que n'hi ha una sèrie de rituals, com el del casament o les benediccions, o altres populars com el que comentàvem així l'altre dia, el de la cinta, així, que van dins del poble, més que res, que continuen sent en valencià. De fet, el 1654 encara trobem un ritual de casament totalment escrit exclusivament en valencià. Després està el ritual de l'arquebisbe maioral del 1746, que ja és després del decret de Nova Planta, però que, per a sorpresa, no és en castellà exclusivament, sinó bilingüe. I el valencià continua conservant a l'Església el primer lloc. Després s'editen diversos rituals, el 1811 i el 1859. El del 1859, de casaments, és vigent fins a la Guerra Civil de 1936 i encara continua sent bilingüe. Passa a ser exclusivament en castellà a partir de Franco, bàsicament. Però fins ahir era com a mínim bilingüe. Uh-huh. I per cert, en aquest ritual de casament trobem moltes paraules que clarament són un argument contra aquestes tesis absurdes dels secessionistes lingüistes, que era un text, a més, parit al País Valencià i on apareixen paraules com ara nosaltres, altra, així, rebre, aquest, seure, església, menys, tenir, esperit, segle, vos, etc. Tot això apareix a aquest llibre de casaments que estic dient. El que sí que és cert, i és la gran llàstima, és que en la Renaixença, així com al Principat, va haver grans autors que van fer que aquesta Renaixença lingüística acabara d'enlairar-se, com Antoni Maria Alcover o Costa Llobera. A les Illes Balears també van tindre Costa Llobera. Vull dir, va haver gent destacable en l'Església que va treballar la llengua, el català, i que va fer que allí les coses anaren d'una altra manera. Tanmateix, al País Valencià, la Renaixença no va tindre aquesta forta empenta que va tindre allí, en l'àmbit eclesiàstic. Aleshores, com dic, el principal problema va ser el franquisme, perquè fins al franquisme l'Església encara, d'una manera o d'una altra, continuava tenint aquesta especial cura pel valencià. Ja he fet una història brevíssima, perquè este programa és curt i es tracta de resumir, però arribem a la doctrina de l'Església. Bé, què diu la doctrina de l'Església al respecte d'una llengua com el valencià? Ens anem a l'últim concili, que és el concili Vaticà II, que és un concili, sobretot, anomenem pastoral, no doctrinal, és a dir, de com presentem la doctrina, l'Església, al poble. A conseqüència d'este concili, com bé sabeu, la litúrgia es deixa de fer en llatí i passa a fer-se en les diferents llengües del món. D'una manera més ampla, podem dir que l'Església Catòlica assumí després d'este concili les diverses llengües i cultures del món com a patrimoni propi, com a patrimoni de l'Església. I ho som perquè ho he demostrat. Des de la fundació del regne, el valencià és patrimoni de l'Església Catòlica com a llengua, com a textos, com a tota la bellíssima literatura que ens ha deixat. De manera correlativa, clar, s'assumís la defensa dels diferents grups nacionals que existissin al món, que van relacionats en aquesta llengua, que abans no es treballava, però que a partir del Concili Vaticà II, obligatòriament, perquè és un concili i s'ha d'aplicar, comença a desenvolupar-se. Però podríem dir algun antecedent abans del Concili Vaticà II ja n'hi havia, ja l'Església anava preparant-se en aquesta direcció, i anomenaré un papa, que és el papa Pius XII, que té una vinguda en aquesta ciutat. Este és un radiomissatge de Nadal que va fer ell el 1955. Diu: la vida nacional és per si mateixa el conjunt operant de tots aquells valors de la civilització que són propis i característics d'un determinat grup, de la unitat espiritual del qual constitueixen el vincle. La vida nacional no arriba a ser principi de dissolució dels pobles fins que no comença a ser aprofitada com a mitjà de finalitats polítiques, és a dir, fins que l'estat dominador i centralista no va fer de la nacionalitat la base de la seva força agressiva d'expansió. Joan 23. En la Constitució Lumen Gentium, això no és un missatge ja d'un programa de ràdio, això és doctrina. Número 13 del Lumen Gentium. Però com que el regne de Crist no és d'aquest món, se segueix que l'Església o poble de Déu en formar aquest reialme no sostreu res al bé temporal de cada poble, ben al contrari, fomenta i assumís, en tant que són bons, els valors, riqueses i costums dels pobles i assumint-los els purifica, els reforça i els eleva. Puix que sap molt bé que han de treballar plegats amb aquest rei al qual han estat donades per herència les nacions i a la ciutat del qual presenten ofrenes ells. I això ho agafa del Salm 71, en una base bíblica. I després, en una altra Constitució, el Gaudium et Spes diu: pertany, però, a l'autoritat pública no determinar el caràcter particular que ha de prendre una forma concreta de cultura, sinó facilitar els mitjans, afavorir les condicions que poden promoure la vida cultura de tothom, àdhuc de les minories que poden haver en una nació. Jo, més clar, no ho puc dir.
No.
Això és doctrina de l'Església, eh? Me'n vaig a un altre papa, a Pau VI, en l'encíclica, pugem un nivell, ara estàvem en Constitucions, ara estem en encícliques, l'encíclica Populorum Progressio, el número 40, Pau VI. Ric o pobre, cada país posseix una civilització rebuda dels seus avantpassats, institucions necessàries a la vida terrenal i manifestacions superiors artístiques, intel·lectuals i religioses de la vida de l'esperit. Quan aquestes últimes contenen valors humans, fora un gran error sacrificar-les a les primeres. Un poble que hi consentira perdria així allò millor de si mateix. Sacrificaria per viure les seues raons per viure. També per als pobles val l'exhortació de Crist: què traurà l'home de guanyar tot el món si perd la seva ànima? Anem al Joan Pau II, més recent encara. Discurs a la UNESCO, 2 de juny de 1980. La nació és una comunitat i és en aquesta comunitat on la família comença la seva tasca mitjançant la llengua que permet a l'home en formació esdevindre membre d'una comunitat. Ell era polonès, com sabeu, i diu: soc fill d'una nació, els veïns de la qual l'han condemnada a mort repetidament. A Polònia se la van repartir entre tots i la van fer desaparèixer com a país, com a nació i com a tot. Però que ha sobreviscut i ha restat fidel a ella mateixa. Ha conservat, tot i les particions i les ocupacions estrangeres, la sobirania nacional, no gràcies a la força física, sinó recolzant-se en la seva cultura. I després segueix: no permeteu mai que siga la rapinya de cap interès polític o econòmic. No permeteu que esdevinga víctima de totalitarismes, imperialismes o hegemonies per als quals l'home només compta com a objecte de dominació i no com a subjecte de la seva pròpia existència humana. I després, una anècdota del papa Joan Pau II, si li aproximen en la seva visita a Tòquio, i li pregunten sobre este tema de la llengua i ell els contesta: em pregunteu primer de tot per què he parlat ara en japonès. Ho he fet, i pense fer-ho, per manifestar el meu respecte per la vostra cultura. Que així com la cultura de tota nació s'expressa, entre altres coses, o més encara, primer de tot, en la llengua. La llengua és una forma que nosaltres donem als nostres pensaments. És com un vestit on inserim aquests pensaments. En la llengua s'enclou un particular tret de la identitat d'un poble i d'una nació. I en un cert sentit, batega el cor d'esta nació perquè en la llengua, en la pròpia llengua, s'expressa allò de que viu l'ànima humana en la comunitat d'una família, de la nació, de la història. Pense així sobre aquests problemes basant-me en les experiències lligades amb la meua llengua nadiua i en la vida de la meua nació. I continua, vull dir, hi ha coses que jo crec que fins i tot són encara més punyents, encara més evidents del que és la doctrina de l'Església respecte d'això. És una obligació de l'Església parlar, a partir del Concili Vaticà II, als pobles en la llengua que entenguen. I per tant, és una obligació de l'Església doctrinal la normalització del valencià en l'àmbit religiós. És una obligació doctrinal que molts bisbes l'hagin incomplit o com molts bisbes hagin aliat al franquisme dels últims anys per a anar en direcció contrària a la dels evangelis no implica que estiguem fent lo correcte. Vull dir, implica moltes altres coses i més quan això va associat a unes declaracions reaccionàries com la que va ser la del portaveu de Vox fa pocs dies. Jo normalment en este programa no parlo de política, però és que és inevitable en este dia i no sé si tenim molt més de temps perquè encara dir, ens hem quedat en els papes, però encara hem d'anar a l'actualitat, no? En l'actualitat seria els primers intents d'introducció del valencià en l'Església, tant en la pretransició com en la transició. El que hem dit, no? La doctrina oficial de l'Església, doncs l'Església intenta normalitzar el valencià i el primer precedent és un eucològic valencià, un llibret per a seguir la missa que es fa en valencià i que el desenvolupa mossèn Vicenç Sorribes allà pels anys 50, que era bisbe de València, el salesià basc Marcelino Olaechea, en aquell moment, i este bisbe prologa l'obra en els anys 50. Al franquisme no li agradava el valencià, evidentment, el prohibia, a mon pare no li deixaven parlar en l'escola, totes aquestes coses, i als pares de molts, però quan eren coses religioses, com que se ho havia d'engolir, no?
Claro.
Així, al 1970, la Comissió Provincial Valentino-Tarraconense, seguint l'ordenament nou del missal promulgat per Pau VI el 1969, el que se coneix com a Novus Ordo, que passa del llatí a les llengües vernacles del poble, van fer l'ordinari de la missa en llengua catalana en adaptacions per a l'ús de les diòcesis de València, Sogorb, Castelló i Oriola, Alacant, autoritzades pels bisbes respectius. Després, el que era l'arquebisbe de València, en aquell moment, José María García La Higuera, crea el 14 de maig de 1973 una comissió interdiocesana per als textos en llengua vernacla i en aquesta comissió doncs, n'hi ha noms tan interessantíssims com Francesc Ferrer Pastor, el dels diccionaris d'estos blavets que utilitzàvem a l'escola dels anys 80,
sí.
Abelí Flors, que li van donar un premi així a Vila-real, Socarrats, fa poc, Francesc de Borjamoll, deixeble de mossèn Alcover, que utilitza moltíssim en aquests programes, estava també Enric Valor, estava Manuel Sánchez Guarner, evidentment estava Vicenç Sorribes, i fins i tot n'hi havia altres que ens sorprendrien, perquè després, per misèries humanes, van canviar de parer, com Miquel Alert i Nogueroles, etc etc. Allí trien com a... ja s'està acabant el temps. Com a president, el prevere mallorquí establert al País Valencià, Pere Riutort i Mestre, que va ser nomenat per decret de l'arquebisbe de València el 18 d'octubre de 1973. I en Pere Riutort és on comença la història més apassionant encara de com es diu, el conflicte en la llengua actual que encara avui en dia doncs, té les seues cuetades, fins i tot amb gent de l'extrema dreta atacant a bisbes, i la gent dirà, i què fa una persona d'extrema dreta atacant a un arquebisbe de València? Doncs això ho explicaré la setmana que ve.
Pues és molt interessant, ens quedarem ben pendents de lo que ens diràs la setmana que ve. Professor Santi Cortells, gràcies perquè ens ensenya coses que desconeixíem o que ens havien contat d'una altra manera.
A vosaltres.